mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Què tal? Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dijous, 1 d'octubre, i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la teua comarca, a la comarca del Baix Maestrat. Encetem, per tant, la mañana de COPE en el Maestrat. Aquest primer programa del mes d'octubre l'iniciarem parlant de la segona fase de les obres de millora de la capella del convent de Sant Francesc de Benicarló i de la subvenció que rebrà per part del govern per tal de poder executar aquests treballs de rehabilitació. Estarà amb nosaltres el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Benicarló, Josep Barberà. També coneixerem quina és la dinàmica que seguirà en el primer ple ciutadà de Vinaròs que celebra aquesta mateixa tarda a l'Auditori de la Ciutat. Hugo Romero és el regidor de Govern Obert i serà l'encarregat a més de moderar el debat que se'n puga produir. Així que estarà amb nosaltres per a contar-nos tots els detalls al voltant d'aquest primer ciutadà. És dijous i torna amb la tardor el nostre espai, la finestra de les aules, on setmana rere setmana coneixem els principals projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló. Avui el nostre company Raül Puigol parlarà amb el diputat Vicent Sales sobre Partenàlia, el congrés que celebra a Peníscola. Lluís Batalla, portaveu d'Acord Ciutadà de Vinaròs, ens farà balanç dels 100 primers dies de la seva formació al consistori i també ens contarà una sèrie de propostes que la seva formació fa en matèria de reciclatge i de residus. I amb l'arribada de la tardor, el Parc Natural de la Serra d'Irta presenta un paisatge digne de visitar i la tècnic medioambiental del parc ens proposarà una sèrie de rutes que s'han programat per a visitar, sobretot en família i de cara al pont del 9 d'octubre. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. L'alcaldessa de Benicarló es reuneix amb la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. El Pla General d'Ordenació Urbana, les carreteres pendent i els habitatges socials van centrar les converses. Sobre la possibilitat de plantejar la declaració de zona urbanitzable a la Costa Nord, des de la conselleria no es veu amb bons ulls, però estan disposats a consolidar i legalitzar els habitatges i aplicar una política de minimització d'impacte ambiental. Els equips tècnics del rodatge a Peníscola de Juego de Tronos generaran més de 3.500 pernoctacions en el mes d'octubre. L'impacte econòmic de l'estada dels staffs de les productores es calcula en quasi un milió d'euros, al qual se sumarà el de l'activitat derivada de visitants i turistes atrets pels rodatges a la ciutat. Hi ha tot el mutisme sobre el dia de començament de rodatge, però tot apunta a que serà en les pròximes hores. Benicarló rebrà 259.000 euros del Ministeri de Foment per a la restauració de la capella del convent de Sant Francesc. La segona i última fase de les obres de rehabilitació de la capella rebrà aquesta subvenció procedent de l'anomenat 1,5 cultural que atorga el Ministeri de Foment. Els treballs se centraran en els acabats interiors i en la restauració integral de les pintures murals de les 6 capelles. Benicarló dona a conèixer els actes per commemorar el 9 d'octubre. Destaca l'estrena d'un concurs literari i de dibuix per a alumnes de secundària i batxillerat. El tradicional correllengua comptarà enguany amb l'actuació de Valentí Pinyot. Vinaròs celebra avui el primer ple ciutadà amb la Nacional 340 i l'ocupació de via pública com a temes centrals. L'Auditori Municipal acollirà la sessió totalment oberta a la participació ciutadana a partir de les 20 hores. Successos, la policia local de Vinaròs deté un home de 21 anys per un presumpte delicte de robatori amb violència amb grau de tentativa i quebrantament de condemna. El detingut va robar ahir per la tarda en ple carrer i va agredir a un vianant que va tindre que ser traslladat fins a l'Hospital Comarcal de Vinaròs. Les 12:34 del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures, gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 14,8 graus i la màxima situa al voltant dels 21 graus. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 15,8 i una màxima de 22,8. Mentre que la càmera, situada al Gran Hotel Peníscola, enregistra una mínima de 15,9 i una màxima en l'actualitat de 23 graus. Si ens desplacem cap a Morella, allí han tingut una mínima de 11 i una màxima de 17,7. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà divendres a tota la zona litoral intervals nuvolosos que podrien deixar alguna precipitació però de caràcter dèbil pel matí. Per la tarda el cel quedarà només amb núvols baixos. Les temperatures rondaran els 21 de màxima i els 15 de mínima. A l'interior, mateix pronòstic a la costa, intervals nuvolosos i probabilitats de ruixats dèbils. Les temperatures seran un poc més baixes que les d'avui, rondaran els 10 de mínima i els 17 de màxima. I molta atenció amb el tràfic, una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si circuleu per a Nacional 340. Per una banda, tenim que a l'entrada de l'APC Benicarló Penyiscola us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. I d'altra, la Nacional 340 a Vinaròs, concretament al quilòmetre 1049, des de les 11 del matí hi ha hagut un accident a aquest quilòmetre i la circulació és irregular. També aquesta tarda hi haurà un tall de la carretera de la 340 a Vinaròs a partir de les 18 hores degut a una manifestació. A més, a la CB138 a Càlig i a la CB100 a Sant Rafel del Riu s'està treballant en la millora dels vials.
La mañana. Cope Vinaròs.
Estar informado.
I avui anem a començar la mañana de Cope en el Maestrat amb la cultura com a protagonista, i és que la segona i última fase de les obres de rehabilitació de la capella del convent de Sant Francesc rebran una subvenció de 259.048 euros, segons ha anunciat el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Benicarló, Josep Barberà. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una bona notícia, el fet de que, a banda de que es puguen tornar a cometre la segona fase d'aquestes obres, també que compten amb aquesta important subvenció, no és així?
Sí, el pressupost total que teníem per a l'obra rondava això el mig milió d'euros, i hem tingut la sort perquè el Ministeri d'Infraestructures, el que fa tots els anys és del total del pressupost que té per a tot l'Estat, reserva l'1,5 per a fer actuacions d'aquest tipus, actuacions culturals. Només demanen que aquells edificis en els quals pels quals se demane siguin com a mínim bé d'interès cultural o patrimoni de la humanitat, alguna cosa així. A més, resulta que aquelles ciutats on tenien obres del Ministeri, com és el cas ara mateix de Benicarló, per la variant de la 340, tenen més punts, diguem. I així que hem tingut la sort que dels 90 pobles als quals se'ls dona a tot l'Estat, a nosaltres ens ha tocat.
Bueno, pues una bona loteria, si ho deixem així, la que ens ha tocat aquesta important subvenció. Anem a parlar d'aquestes obres. Se va fer una primera fase i a mi m'agradaria que m'explicares més o menys quin tipus d'intervenció se farà en aquesta segona fase de les obres de rehabilitació de la capella.
Bé, en la primera fase, com ja deu saber, van excavar la part de sota, que es van trobar uns ossaris, i es van adequar parets, una mica la primera part de l'obra, podríem dir. Esta segona, la cosa més així, més complicadeta que n'hi ha, és que ja venen també la restauració dels murals pictòrics. Es va trobar alguna cosa quan durant la primera fase que s'ha pogut conservar, però ara toca adequar-la. I després, una vegada s'han mogut les tombes i s'han llevat els ossos que ja estan per estudiar, estudi arqueològic, etcètera, seria acabar-la en general. Aquesta és l'última part on que ja quedarà adequada per a un ús de la nostra intenció és que siga continu a nivell cultural, ja que crec que no contem amb cap lloc a Benicarló una sonoritat, per exemple, tan bona com la que té este local.
És a dir, que contempleu el seu ús per a activitats de caire cultural de tot tipus, sobretot a lo millor concerts, no? Ja que estàs parlant,
sí, concerts,
de sonoritat.
Sí, concerts, exposicions, correcte.
Uh-huh. També m'agradaria que m'explicares una mica quan se podran començar aquests treballs. Suposo que ara arriba el moment de la licitació, de la redacció del plec de condicions.
Sí, el que fa el Ministeri és que això és una miqueta... El tema de l'1,5 és un poc estrany, perquè el que fa el Ministeri és primer enviar una carta quan te concedixen l'ajuda, llavors l'Ajuntament ha de respondre acceptant aquests diners. No? No crec que n'hi hagi cap ajuntament que responga que no els vol, però bé, envies la carta com a que sí i després tens un termini d'un parell de mesos per enviar tota la documentació que et demanen, que és prou extensa. Aleshores estem ahí, estem en el moment d'enviar-los tota aquesta informació i ells respondran i ja ens donaran una data, diguem, d'ingrés dels diners. Mentrestant, el que sí que estem fent és, des del Departament de Contractació, ja s'estan preparant el plec de condicions per a la licitació, per a només ens doni el Ministeri i ja podem llegar les obres quan abans millor.
Per cert, hi havia dues empreses de si de la població de Benicarló, com és el cas de IFF i Arlan Chemical, que havien anunciat temps enrere que col·laborarien precisament amb aquestes obres de millora. Ara que disposeu d'aquests diners, no sé si continuaran col·laborant o heu decidit destinar els diners per a altres parts.
Sí, i m'agrada que ho destaques perquè és que hem de dir que estem molt contents amb la col·laboració que aquestes dues empreses estan fent. Sempre estan obertes a col·laborar en temes culturals al poble i això està molt bé. Els convenis en ells ja estaven signats per unes quantitats que, clar, el que passa és que quan el Ministeri et dona la subvenció aquesta de l'1,5, el que et demana és que la resta la financia l'Ajuntament. En aquest cas, ells ens financien un 61%, nosaltres hauríem de pagar el 39%, però han de ser fons municipals, no podem agafar-los d'altre lloc. No? Aleshores, ja hem estat en converses en les empreses per a, diguem, desviar aquests fons a un pla B, que em permetràs que no l'expliqui encara, perquè crec que serà, bueno, estic convençut que serà molt potent i molt benvingut al poble, perquè és una cosa que fa molta falta, però esperem tindre una miqueta més embastat abans d'explicitar-ho.
No desvetllem el secret, ho mantenim ahir una mica a l'aire, però en qualsevol cas, diners molt benvinguts que es destinaran a altres partides. Per cert, Josep, ja que estem a la capella del convent i que estem a tocant del Mugbé, des de ja mateix i fins al 15 de gener s'han programat una sèrie de tallers didàctics infantils i juvenils per tal de parlar i de donar a conèixer les civilitzacions antigues, no?
Sí, ha sigut un èxit rotund. Tenim 14 grups de 4 temàtiques diferents. Està el de prehistòria, el dels ibers, els grecs i els romans. I ha sigut un èxit aclaparador. Tenim més de 3.500 xiquets apuntats i la veritat és que se mos ha quedat menut. De fet, enguany és l'any que més grups es poden fer, ja que la treballadora que els farà la tenim en el tema del salari jove. Aleshores disposem de més temps. I encara així se mos ha quedat menut. Ja mos estan demanant escoles i pares que al segon semestre podem fer alguna cosa pareguda. Ho estem mirant a veure de quina manera podríem oferir el servei quan més ampli millor, però la veritat és que l'èxit ha sigut espaterrant.
Sí, perquè passaran xiquets tant dels centres educatius com, per exemple, dels IES. A lo millor, no sé si contempleu la possibilitat de traslladar-lo a altres instituts, a lo millor de la nostra comarca, per a que se'n puguen fer ressò.
Si poguérem assumir la quantitat de gent, òbviament que sí. Mm. De fet, la idea és que la vocació del MUCB ha de ser, jo ho entenc com a comarcal, vull dir, tenim aquí un eixe servei i hem de fer que s'aprofite quanta més gent millor. El problema continua sent el mateix, disponibilitat de recursos per a poder assumir tot això.
Josep Barberà, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Benicarló, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Les 12 i 42 minuts del matí, seguim contant més coses a la mañana de Cope en el Maestre. Després d'una pausa publicitària coneixerem quins són els mecanismes que se duran a terme per tal de que aquesta mateixa tarda se celebre el primer ple ciutadà a la ciutat de Vinaròs, concretament a partir de les 20 hores i a l'Auditori Municipal Aigüels d'Izco.
Diumenge 4 d'octubre, a les 12 del migdia, setena demostració gastronòmica del peix i poll de Llotja de Benicarló. Els millors sabors de la nostra mar a l'esplanada del port. Organitza Ajuntament de Benicarló amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors, l'Agrupació de Restauradors i Caixa Benicarló.
L'Ajuntament de Vinaròs et convida a participar en els actes programats en el 774 aniversari de la Carta Poble. Conferències, tallers històrics guiats, mercats temàtics i el concert de Pep Jimeno Botifarra amb la banda simfònica de la Societat Musical Alianza dissabte 3 d'octubre al Passeig Marítim. Cultura, tradició i llengua es donen la mà per viure la nostra història, la nostra identitat. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa de Benicarló està preparant el primer sopar commemoratiu de renovació de junta. Serà este dissabte 17 d'octubre al restaurant El Cortijo amb un sopar amenitzat pel grup musical Còctel. Si esteu interessats en assistir, truqueu al 650 48 11 06 per adquirir els tíquets. Reserveu abans del dimecres 14 d'octubre. Vos esperen.
Degusta los sabores más tradicionales en el restaurante El Langostino de Oro de Vinarós. Saborea el menú del rancho marinero con los platos más tradicionales con productos del mar y el menú de los arroces en sus numerosas variaciones. En la cocina más tradicional y selecta, Restaurante Langostino de Oro. Disfrutarás saboreando, disfrutarás comiendo el rancho marinero y el menú de los arroces. Restaurante Langostino de Oro, calle San Francisco 31, Vinarós.
La mañana.
COPE Vinarós.
Estar informado.
De Benicarló ens desplacem a continuació fins a la ciutat de Vinaròs, que aquesta mateixa tarda viurà un ple històric, ja que es tracta del primer ple ciutadà i que tindrà lloc a partir de les 8 de la tarda a l'Auditori Municipal a Iguals Dizco. Tenim amb nosaltres a Hugo Romero, que és el regidor de Govern Obert de l'Ajuntament de Vinaròs. Hugo, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Dia històric per a la ciutat de Vinaròs, perquè per primera vegada, bueno, sí que s'ha donat el cas, no?, de que s'ha ja participat en els plens en darreres legislatures, però ara se fa d'una manera molt més participativa, no?, molt més activa per part de la ciutadania de Vinaròs.
Sí, bé, és el que pretenem en aquesta línia de participació ciutadana, oferir nous òrgans de debat, diguem-li, perquè la gent aporte i debatisque junt amb els representants noves línies d'actuació que es poden incorporar a la línia d'actuació de l'equip de govern.
Es tracten de plens on, evidentment, l'ordre del dia el marca una mica els temes que ha proposat la ciutadania. M'agradaria que explicares de nou com poder proposar un tema per a que siga debatut en un ple ciutadà.
Sí, pues el proposar el tema és ben fàcil, és des de trobar-se a mi pel carrer i dir-me, pues vull exposar això, i entonces jo ja rebria, diguéssim, la notificació, ja ho estudiaríem, però els mecanismes més normals i formals serien per registre d'entrada, fer una breu exposició del que es pretén obrir debat en la presentació, diguéssim, del tema, i si no, enviant-la per correu al correu electrònic participa@vinaros.es. Fent-ho així, ja fent un breu resum del que seria l'exposició i el tema a debatre, ja seria suficient. Nosaltres contestaríem, i si hi ha moltes propostes de punts per a l'ordre del dia, faríem una petita selecció i contestaríem si entra en aquest ple ciutadà o la mantindríem per al següent.
Ja que destacar també el tema de lo que és l'ordre del dia d'aquest primer ple ciutadà, per un costat tenim la Nacional 340 i la seva reversió futura un cop acaben les obres de desdoblament de la variant, i un altre dels temes a tractar és l'ocupació de la via pública. Heu decidit centralitzar-ho en dos temes perquè, a banda, hi ha que explicar el funcionament de com serà aquest ple ciutadà, no?
Sí, clar, en aquest primer ple ciutadà volem presentar la proposta, diguéssim, de funcionament, que són unes simples normes de, diguem-li, de pauta i de conducta per a que surti un debat coherent i un debat respectable i responsable per part de tots. I després hem volgut ficar només dos temes perquè no sigui un primer ple ciutadà molt pesat ni de molta durada, perquè la gent no s'assuste, no? Que vingui i participi, sigui un debat més amè, molt dinàmic, i que la gent se'n vagi d'aquest primer ple ciutadà en un bon sabor de boca.
Jo, per exemple, acudic al ple ciutadà, quant de temps tinc per tal de poder fer la meva exposició?
Si presentes el tema, s'allargaria una mica més, però si després per obrir debat i que no s'allargui molt el ple ciutadà, serien 2 minuts. En este ple ciutadà, el primer, tampoc ensenyirem estrictament, però a mesura que es vagin ampliant els ordres del dia i que siguin, potser, temes més densos i amb molta participació, sí que ensenyiríem els 2 minuts per la primera ronda d'intervencions i després 1 minut per les altres dos següents, per les següents dues rondes d'intervenció.
Recordem, Hugo, que les decisions que s'adopten en aquest ple ciutadà no seran vinculants, però evidentment sí que comptaran amb el compromís, no?, de l'equip de govern de dur-les a terme.
Sí, efectivament, no podem establir una vinculació directa entre el que es decidisca en aquests plens ciutadans, però des de l'equip de govern tenim el compromís ferm de tirar endavant les decisions que es prenguen en aquests plens ciutadans.
Per un altre costat, també des de la regidoria de Govern Obert, aquesta mateixa setmana heu encetat una nova via per tal d'acostar més l'Ajuntament a la ciutadania, a la gent de Vinaròs, i se compta o se disposa ja de nous reglaments i propostes que se pengen en el web municipal, no?
Sí, se tractava d'obrir un espai on la gent pogués accedir fàcilment a certs documents que poden ser en ocasions pos importants i destacables, com és esta vegada l'ordre del dia del ple ciutadà, o el mateix mecanisme, o el reglament de funcionament, o la proposta de reglament del funcionament del diariet, on la gent podrà accedir en esta pestanya, documents destacats de la pàgina web, dins del subapartat per al ciutadà, i podrà trobar documents d'actualitat, diguem-li, que interessen a la ciutadania, i que si la ciutadania els pren com a proposta, doncs poder fer proposar les possibles modificacions o coses així.
És a dir, que sàpiguen que compten amb aquests documents que se poden consultar i que, evidentment, pues, també poden adreçar-se a tu i fer les suggerències que siguin oportunes al voltant d'aquests documents, no?
Efectivament.
Doncs Hugo Romero, regidor de Govern Obert de l'Ajuntament de Vinaròs, moltes gràcies per explicar-nos una mica quina serà la dinàmica d'aquest ple, i te deixem els micròfons oberts per a que convides a la ciutadania a que participi en aquest ple.
Molt bé, moltes gràcies. I sí, com dius tu, invitar la gent de Vinaròs, animar la gent de Vinaròs que no tingui por i no tingui vergonya. Normalment costa una mica al principi, però el que volem és establir un mecanisme de debat on la gent aporte i debatisca amb els representants i entre veïns també sobre problemàtiques que afecten a Vinaròs, sobre noves línies d'actuació que es prendrien des del consistori, i els animem a vindre avui a les 8 a l'Auditori Walls Disco i a formar part del debat que centralitzarà en aquests dos temes que parlem al principi.
Hugo Romero, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia, Batrus. Gràcies.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig. Octubre, mes de l'avellana a Benassal, amb les exposicions avellana fruit de tardor i d'interior, concurs de postres casolans, visites guiades a un avellaner i recollida d'avellanes, i per suposat, venda de productes fets amb avellana al Fort Pastisseria Moliner, Fort Montfort, Pastisseria Vallès i Carnisseria Fabregat, i menú gastronòmic d'avellana al restaurant dels hotels La Piqueta, La Castellana i Novella. Tots els caps de setmana i festius d'octubre, mes de l'avellana a Benassal. Consulta programació i horaris a www.benassal.es.
Fira Romana de Traiguera. Els dies 3 i 4 d'octubre celebrem el desè aniversari de la Fira Romana Tiar Júlia. Estem preparant per a tots vosaltres una sèrie d'actes per a commemorar aquest desè aniversari. Tindrem l'estand de les entitats nostres, dels artesans, mostra d'artesania, cultura i algunes novetats més que no et pots perdre. Us esperem a tots a la desena Fira Romana de Traiguera, els dies 3 i 4 d'octubre.
Este mes de octubre tienes una cita con las jornadas gastronómicas de Benicarló. Del 4 de octubre al 1 de noviembre, jornadas del Peix y el Polp de Lloja. Con la participación de Hotel Rossi, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Pau, Neptuno, Chuanet, El Cortijo, Mare Meua, Centro de Formación Profesional de Hostelería Benicarló, La Bocana del Port, Asador Sidrería Gasteiz, Tapería Xanadú y Bermutería Trangon. Participa de estas jornadas gastronómicas con lo mejor de la mar de Benicarló. Jornadas del Polp y Peix de Lloja. Benicarló.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Les 12:53 minuts del matí, seguim a la ciutat de Vinaròs, on des d'Acord Ciutadà el seu portaveu Lluís Batallà ha fet un balanç, una valoració dels 100 primers dies del nou equip de govern, i sobretot no del balanç de lo que és el equip de govern, sinó també de la sèrie de propostes que s'han desenvolupat i dut a terme des de la formació de l'aquell n'és portaveu. L'escoltem, Lluís Batallà.
La coalició formada pels Verds del País Valencià, Esquerra Unida i Esquerra Republicana de Vinaròs hem fet una anàlisi molt positiva del nostre treball conjunt en aquests 100 dies a l'Ajuntament. Nosaltres sí coneixem el nostre acord de treball en comú, que té com a pilar fonamental cal l'honestedat amb els nostres votants i amb Vinaròs. Malgrat la desil·lusió que ens ha provocat certes mesures del govern, com l'eliminació d'uns petits privilegis, que està molt bé, per uns grans privilegis, la qual cosa no està gens bé, pensem que la nostra tasca ha de ser també de col·laboració i de fiscalització. Les dues coses alhora és possible. Al cap de 100 dies, Acord Ciutadà ha presentat per registre d'entrada més de 100 propostes i mesures al govern municipal. A hores d'ara desconeixem tota la ciutadania quin és el seu acord de govern programàtic. Fins ara només coneixem pinzellades com a de les nòmines. És obligació d'Acord Ciutadà incidir en aquesta part fosca de l'acord, però sí som conscients, i també és la nostra obligació, en no parar d'oferir idees com així hem fet, i en fer crítica com així hem fet. Vam votar Enric Pla com a alcalde el 12 de juny, però no era un xec en blanc, com tots ja heu pogut comprovar. La coalició està en forma, amb esperit d'equip i en comunicació contínua i en reunions de treball setmanals. Volem ara donar les gràcies als ciutadans que s'han apropat en aquests 100 dies a la nostra seu els dilluns de 6:30 a 8:30 a l'Avinguda Llibertat 22. Les seves aportacions han estat molt, molt, molt valuoses. Finalment, volem dir a la ciutadania que sabem el lloc on estem i què podem fer. L'equip de govern té en nosaltres un aliat en les coses comunes i un interlocutor en aquelles que no compartim. De totes elles es pot extreure una conclusió en positiu.
I a més, el portaveu d'Acord Ciutadà a la ciutat de Vinaròs també ha parlat sobre el tema del Consorci de Residus. Recordaràs que vam anunciar que el pròxim 7 de novembre, si vols visitar la planta de residus que hi ha ubicada a Cervera, gràcies a una sèrie de convenis i d'acords que ha fet el propi Ajuntament de Vinaròs, podràs visitar-la. Doncs bé, arran d'aquest tipus de notícies, Lluís Batallà ens fa la següent reflexió. L'escoltem.
L'entrada del nou govern al Consistori de Vinaròs ha comportat la seva entrada com a membre del Consorci de Residus. La conseqüència immediata està la continuïtat de la política d'aparador que han fet els altres governs anteriors, els de la casta, però ara corregit i augmentat amb una visita que s'ha anunciat a la planta de residus de Cervera com a gran primera mesura dins del Consorci d'aquesta nova manera de fer política. Sent com és una activitat complementària i interessant, no és però la que s'esperava d'un govern on algun dels seus membres han estat anys i anys criticant el cost d'aquesta planta a les butxaques de tots i totes. Ve a ser com criticar la privatització de l'enllumenat públic, però ara estan al govern cantar les seves glòries d'estalvi energètic. Acord Ciutadà esperava d'un govern obert i sobretot transparent, que tot fos justament transparent allà on estiguessin. Formar part del Consorci està clar que canvia la visió de les coses, però per si de cas, recordem que va ser la nostra formació qui va qüestionar el pagament de la taxa de reciclatge si aquest no es feia. I és per això que Acord Ciutadà exigim a l'equip de govern de la transparència, en primer lloc, més descomptes amb la targeta que es presenta als abocadors mòbils, en segon lloc, la modificació immediata de la manera de bonificar per a que tots puguem reciclar, en tercer lloc, adaptar la taxa de reciclatge que paguem moltes llars, que són 78-89 euros, a les persones que hi viuen, perquè està clar que no genera tants residus per a reciclar una llar amb una o dues persones que una altra amb 5 o 6 persones. En quart lloc, engegar una campanya informativa de com el Consorci ha calculat la taxa que ens cobra els vinarosencs. I, en cinquè lloc, per part dels representants del Consorci de l'Ajuntament de Vinaròs, cal que facin, volem que facin públiques periòdicament les dades de quilos recollits a Vinaròs, quilos reciclats. Des d'Acord Ciutadà, volem que es posi llum a l'abocador dels diners de les nostres butxaques. L'actual abusiva taxa de reciclatge va fer que molts vinarosencs i vinarosenques deixessin de reciclar.
Informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Partenal y al presidente.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964-46-9000.
I arribem d'aquesta manera a la una de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten tot allò que està passant en aquests moments a Espanya i al món. Nosaltres tornem de seguida amb més actualitat de les nostres terres, així a la 1 i 5, 1 i 6 de la tarda, des del 101.6 de la freqüència modulada. Fins ara!
Estar informado.
La 1 i 6 minuts de la tarda, salutacions cordials de nou, soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. El diputat provincial de promoció econòmica, Vicent Sales, estarà avui a la mañana dins de l'espai La Finestra de les Aules per tal de donar-nos a conèixer en què consisteix el Congrés Partenàlia, en la que l'anfitrió és el president de la Diputació, Javier Moliner, i que té a Peñíscola com a punt central de la seua seu. En uns minuts també la tècnic medioambiental del Parc Natural de la Serra d'Irta ens farà una sèrie de propostes per visitar el parc ara que arriba la tardor i unes propostes enfocades a passar el cap de setmana del pont del 9 d'octubre en ple contacte amb la natura. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem com sempre, en titulars. Ivan Sánchez dimitís dels seus càrrecs de vicepresident autonòmic i delegat territorial de la Federació de Caça. L'alcalde de Sant Jordi basa la seva decisió irrevocable en motius personals i s'ha desvinculat totalment de l'ENS. Peñíscola celebra el Dia de los Pueblos Más Bonitos d'Espanya. El municipi pertany a aquesta entitat que aglutina les poblacions turístiques amb més encant. Els habitants dels pobles que formen part d'aquesta entitat avui tindran entrada gratuïta al castell. La penya Setrill de Benicarló programa per al diumenge 4 d'octubre la tradicional romeria al Santuari de la Font de la Salut de Traiguera. A les 11 tindrà lloc la processó del Rosari pels voltants de l'ermita i a les 12 i mitja la Santa Missa. La 1 i 8 minuts de la tarda fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 22,3 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 23,2, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peñíscola enregistra una temperatura màxima de 23,4. A Morella, breguen els de 9,1. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà divendres a tota la zona litoral intervals nuvolosos que podrien deixar alguna precipitació, però de caràcter dèbil pel matí. Per la tarda el cel quedarà només amb núvols baixos. Les temperatures rondaran els 21 de màxima i els 15 de mínima. A l'interior, mateix pronòstic a la costa, intervals nuvolosos i probabilitat de ruixats dèbils. Les temperatures seran un poc més baixes que les d'avui. Estaran entre els 10 de mínima i els 17 de màxima. I temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si circuleu per a Nacional 340. Recorda, per una banda, que a l'entrada de la PC Benicarló Peñíscola us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant i d'altra, que la circulació és irregular a l'alçada de Vinaròs, concretament al quilòmetre 1049 degut a un accident de trànsit. També aquesta tarda hi haurà un tall de circulació a partir de les 18 hores degut a una manifestació. A més, a la CB138 a Càlig i a la CB100 a Sant Rafel del Riu s'està treballant en la millora dels vials.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
I anem a començar aquesta segona part del nostre programa de la mañana de COPE en el Maestrat quan és la 1 i 11 minuts de la tarda, saludant al nostre company Raül Puigol, que des de COPE Castelló ens porta com cada dijous la finestra de les aules. Així que obrim de nou la temporada per tal de conèixer els principals projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló. Raül Puigol, molt bon dia.
Laura, bon dia. Sí, estem de nou. És dijous, és dijous. I per tant, en esta temporada radiofònica, també més o menys aquest dia, cada setmana, tindrem esa finestra que ens dona al Palau de les Aules, a la plaça de les Aules de Castelló, des d'on la Diputació de Castelló executa tots els projectes en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes de totes les nostres comarques. Per començar, mira per on, avui, no sé si és demà o avui, a Peníscola va ser la capital europea de Partenàlia. El president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, també és president de Partenàlia, i bé, tenen el congrés en el que venen representants de molts països, regions, cantons, comarques, en fi, què millor que saludar a Vicenç Sales i Mateu, que a banda de ser el portaveu adjunt del Grup Popular a la Diputació de Castelló, també és el diputat provincial responsable, entre altres, de cultura, de participació i de relacions internacionals. Vicenç, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Suposa que ultimant tots els detalls del que succedirà per part de Partenàlia este cap de setmana a Peníscola.
Efectivament, este cap de setmana, bueno, avui en concret comença ja el Consell Polític de Partenàlia, que com sabem és el lobby que treballa el posicionament de les autoritats locals intermitges, de lo que en Espanya són les diputacions, o en França els departaments, o en Anglaterra els counties, o els CRAs en Alemanya, en fi, lo que són les administracions locals intermèdies, i bueno, avui en este Consell Polític que comença avui anem a treballar els reptes futurs d'aquestes administracions de cara a ser més útils per als ciutadans.
Quants representants venen d'Europa ací a Castelló, a la província, a Peníscola?
Bueno, van a ser una vintena, una trentena de representants entre autoritats electes i càrrecs tècnics. Són que procedixen tant de França com de Bèlgica, com d'Itàlia, del Regne Unit o de Croàcia i, evidentment, també de diverses províncies espanyoles.
I la temàtica, quins són els temes que estaran damunt la taula, que evidentment interessen a tots els cantons, les regions, les províncies?
Bueno, pues en principi n'hi hauran reunions que d'alguna manera van a ser més de caràcter tècnic sobre tràmits ordinaris que té la pròpia organització, el propi lobby, i analitzant algunes de les seues activitats, la situació econòmica o la pròpia situació de Partenàlia, però pel que fa a lo que és lo que més interessa als ciutadans és intentar aprofitar Partenàlia com a foro estratègic per a apropar els interessos de la Unió Europea a aquestes autoritats locals intermèdies i, en el nostre cas, a Castelló. Per això també hi haurà algunes taules redones en les quals s'analitzaran per part d'alguns catedràtics de dret administratiu com Luciano Parejo o un catedràtic de dret constitucional com Manuel Medina, un de la Universitat Carlos III i un altre de la Universitat de Sevilla, per a parlar pues, quin és el futur i els reptes de futur que tenen les autoritats locals intermèdies en Europa de cara a tindre un posicionament estratègic en la qualitat de vida dels ciutadans.
Per tant, són coses que sí que afectaran després a la presa de decisions.
Efectivament, nosaltres el que volem sobretot és donar visibilitat al treball que fem, que la gent també entengui i comprengui que les autoritats locals intermèdies són necessàries sobretot per arribar a aquells conjunts, a aquelles bolses de població que estan més allunyades de les grans àrees urbanes que n'hi ha en Europa. N'hi ha moltíssima població disseminada per Europa que si no té una atenció específica per part d'aquestes autoritats locals intermèdies acaba allunyant-se de la igualtat d'oportunitats que mereix i dels reptes econòmics i de prosperitat que mereixen, i per tant, bueno, en aquest foco estratègic està posicionada la Diputació de Castelló dins del lobby de Partenàlia.
I se'ls duen tots a Peníscola, coincidint també en el rodatge de Juegos de Tronos, és a dir, que duran una bona impressió nostra, no?
Home, espero que sí. La veritat és que el rodatge de Juegos de Tronos així en Peníscola d'alguna manera també ens ajuda a visibilitzar la nostra província, el nostre territori, ens ajuda a internacionalitzar-nos i donat que una de les tres pates de l'economia provincial és el turisme, des de luego és una qüestió important. Si des de Partenàlia, des de la resta d'Europa també veuen aquest posicionament de Castelló, doncs millor que millor.
Bé, Vicenç, en el nou organigrama del president de la Diputació de Castelló en este manament manté relacions internacionals internacionals, assumís participació i és nou a Cultura. Precisament crec que demà comença una nova etapa en un dels recintes emblemàtics que hi ha a la ciutat de Castelló i que pertany a la Diputació de Castelló, i la mateixa plaça de les Aules.
Efectivament, hem constituït o hem creat un espai cultural obert. El que pretenem és que el pati de les Aules, el mític històric pati de la plaça de les Aules de les antigues aules de la Trinitat de Castelló, sigui també un referent cultural i no només tingui una àrea expositiva, sinó també en el pati se puguen desenvolupar concerts, obres teatrals, cine, fins a ser un espai cultural per a la província, així en el cor de la capital, i el que comença demà és un cicle de concerts que es diu Clarinetes a Tempo, en el qual diferents clarinetistes, un quartet o aniran interpretant peces durant este pròxim divendres, a partir de demà, i després en els pròxims divendres del mes d'octubre.
I hi tindrà sovint programació?
Sí, efectivament, ja en el mes de setembre vam tindre la programació de jazz i ara en este mes d'octubre anem a tindre esta programació clàssica, més diferent, de clarinetes a tempo.
Bueno, pues és una cosa que es posa en marxa des de l'àrea de cultura amb Vicent Sales Mateu com a responsable, el portaveu adjunt i també de relacions internacionals en este Consell Polític de Partenàlia que abordarà sí, a la província de Castelló des d'avui mateixa, a Peníscola en concret, els reptes de futur de les diputacions, per exemple, per a ser més útils als ciutadans, que és algo que sempre s'ha posat en dubte per part, com bé sap, del Partit Socialista, entre altres, no? I ara pareix que tota la culpa les tinguin les diputacions i l'exigís de la Diputació que faci coses que abans pareixia que no eren competència per a ells seua.
Sí, això és una cosa curiosa. A vegades, en una ocasió, en una jornada en València, quan s'estava tramitant la llei de racionalització, me preguntaven que si la Diputació estaria en disposició de prestar tots els serveis que la llei li preveia, no? Mm. I jo, com m'ho preguntàvem des del Cavi Casal, jo els deia, però que vostès, qui se pensa que avui en dia preste estos serveis als municipis més xicotets? Qui se pensa que li està prestant els serveis d'aigua, els de recollida de residus, el de recollida de basures, el de reparació de carreteres? Qui se pensa que ho està fent? El de la il·luminació? Sí, ja ho estem fent. Per tant, el que passa és que és molt fàcil parlar de les diputacions, de les autoritats locals intermèdies, en les grans àrees urbanes on no se presten ni seus serveis. I aleshores n'hi ha gent que pensa que són administracions inútils. Però que li ho pregunten no als de les grans àrees urbanes, sinó que li ho pregunten als pobles xicotets de la muntanya, que si no estiguessin les diputacions segurament ho les passarien canutes.
Vicent Sales i Mateu, portaveu adjunt del Grup Popular i diputat provincial de Relacions Internacionals de Participació i de Cultura. Gràcies per compartir amb els oients de Copetó aquests projectes i obrir també en esta temporada radiofònica esta finestra que tots els dijous ens permet conèixer els projectes que s'executen des de la institució provincial.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Doncs Laura, això és tot per aquesta setmana. Fins la que ve, a la finestra de les Aules.
Doncs sí, Raül, fins la setmana que ve, on segur que ens portes també interessants projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló dins d'aquest espai de la finestra de les Aules que reobrim de nou amb l'arribada del mes d'octubre. Tens per a una pausa publicitària. De seguida tornem a parlar de Peníscola, que està de moda, però és que a més té eixa meravella, el Parc Natural de la Serra d'Irta, on se proposen nombroses rutes de cara al cap de setmana del pont del 9 d'octubre. De seguida teu content.
Disfruta de los pinchos de las jornadas del Polvo y Peix de Lloja en la Brasería San Gregori, en la ermita de Benicarló, ganador del concurso de pinchos. En la Brasería San Gregori también menús diarios a precios populares. Y para tus celebraciones, precios especiales para bodas, bautizos y comuniones. Reservas al 615-284844. Brasería San Gregori, con las tradiciones.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964-46-90-00.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial.
Crema de cacao nocilla, uno o dos sabores, 1,99€, el tarro de 250 gramos.
Taula Supermercats Benihort, el supermercado de tu cooperativa.
El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa de Benicarló està preparant el primer sopar commemoratiu de renovació de junta. Serà este dissabte 17 d'octubre al restaurant El Cortijo amb un sopar amenitzat pel grup musical Còctel. Si esteu interessats en assistir, truqueu al 650-48-1106 per adquirir els tíquets. Reserveu abans del dimecres 14 d'octubre. Vos esperen. La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Contentem més coses a la mañana de Cop en el Maestrat i ara anem a fer-te propostes de cara a aquesta tardor, de cara a aquest mes d'octubre que acabem d'encetar, i a més propostes dirigides a conèixer la nostra natura. És aquest el cas del Parc Natural de la Serra d'Irta, on se proposen una sèrie de rutes de cara a aquest mes que acabem d'encetar. Tenim amb nosaltres a Leonor Oña, que és la tècnic medioambiental del Parc Natural de la Serra d'Irta. Leonor, molt bon dia.
Hola, bon dia, Laura.
Proposeu una tardor molt excursionista, com és sent habitual, perquè jo crec que és una de les èpoques millors per tal de visitar el Parc Natural de la Serra d'Irta, amb aquests colors, no?, que tenen les fulles, que té la vegetació, i si digne d'admirar és en estiu, ara la tardor jo crec que també, no?
Sí, a més, vull dir, després de les calors, digues que quan es comença una mica la fresca...
Avillis caminar,
Avillis una miqueta a caminar. A disfrutar de lo que es la montaña y la natura y deixar una mica allà de costat lo que es anar a la platja, que dic jo.
Molt bé. Doncs vosaltres proposeu de cara a aquest mes d'octubre una sèrie de sortides. La primera serà el dia 9 d'octubre. Conta'ns.
Bueno, a veure, te conto una miqueta perquè, a veure, com el dia estes dades del 9 d'octubre fins al 12 d'octubre són festius per a la major part de la gent, els xiquets tampoc tenen escola... Entonces, desde el parc también lo que se ha intentado buscar es este megapont que se nos ha
intentado estos cuatro días, pero a personas, algunas otras no, pero bueno, pero a prou gent. La idea, según més que res, ofertar activitats, diguéssim, que puguen abarcar tot tipus de públic. Entonces, la del dia 9 seria per a un públic familiar que tingui xiquets, i la idea és que, bueno, que en l'itinerari que es fa des de Santa Magdalena de Polpís, que ens porta fins al castell de Polpís, pues fer com una mena de gincana, ¿vale?, en la que al llarg d'una sèrie de proves sobre coses que se pregunten o que tenen que fotografiar de la natura que trobem, és una manera de que els xiquets també puguen participar en una sendereta, que són 4 quilòmetres, però bueno, entre pujar i baixar al castell, i que bueno, és una manera pues, divertida i també de fer algo de senderisme en xiquets.
És a dir, és una activitat completament familiar, no?, donat les èpoques precisament en les que ens trobem, en les que lo normal és estar amb la família aquests dies. I una activitat dirigida a xiquets a partir de quina edat, Leonor?
Pues a partir de 8 anys s'ha posat més que res, perquè
claro, pujar al castell sí que l'última part és una miqueta més en costereta, i bueno, ja a lo millor posen considerar que bueno, que a partir de 8 anys els xiquets sí que ja no tenen cap problema, encara que la pujada es fa pausada i fent moltes parades, però bueno, se considera convenient que tinguin a partir de 8 anys, per aquest motiu, no per un altre.
Estem parlant del dia 9 d'octubre, del divendres 9 d'octubre, a partir de quina hora, Leonor?
Pues hem quedat a les 10 del matí al camí del cementeri d'allí del mateix municipi de Santa Magdalena de Polpís. Allí és on hem quedat i a partir d'allí ja anirem tots junts fins a arribar a l'inici de l'itinerari i ja serà les famílies pues, es començaran a fer la quincana.
Fins quina hora més o menys està prevista que se realitzi?
Bueno, la idea és que més o menys acabarem
al voltant de la una, més que res perquè, claro, ells van tenint que passar les
diferents proves que tenen. I, claro, l'itinerari que a lo millor en uns 40 minuts així estaries al castell i en 10 minuts ja hauries baixat. Però, bueno, clar, serà una miqueta més llarga després de que tens que anar fent determinades coses al llarg de l'itinerari fins a arribar al castell.
Però més o menys al voltant de la una o així haurem acabat.
És a dir, que entre les 10 i la una tindrem aquesta activitat dirigida sobretot per al públic familiar, però la tardor continua. Què teniu més proposat des del Parc Natural de la Serra d'Irta?
Pues, com te diria, claro, com lo que hem intentat és
que diguessin que tot el públic, ¿vale?, tota mena de públic, pugui participar en alguna de les activitats que ofertem per al pont, pues el dia 10 se fa una ruta que, diguessin, podia ser clàssica en el parc, que seria l'itinerari circular, ¿vale?, que partís des de Fontnova i que passa després la tornada per lo que seria la part de la Torre Badum, els Penya-Segats, I bueno, la idea és que, bueno, pues sigui un itinerari de senderisme que per a gent que no ha visitat mai el parc, és un itinerari que fa que la gent tingui més o menys una idea de què és el que té la Serra d'Irta, vale, d'interessant, inclús gent que a lo millor l'ha fet, però bueno, sempre quan se fan des del parc la idea ja no és que fas a soles l'itinerari, sinó de les coses que te pots aventar, que n'hi ha al parc o que fan que prestes algo d'atenció sobre determinats recursos històrics o naturals que trobem al llarg de l'itinerari. I per a finalitzar, vale, el dia 11 i el dia 12, vale, per a gent, diguéssim, o que a lo millor no té massa clar, vale, si el parc, diguéssim, està a l'abast de tothom per a poder-lo visitar, quin tipus d'itineraris n'hi han, què és el que té el parc, bueno, pues lo que s'ha fet és ofertar visites guiades al centre d'informació d'aquí del Parc Natural, i la idea és que s'exposa l'audiovisual a la gent que s'apunte i després es fa una visita guiada per l'exposició, a banda d'informar-los d'itineraris que n'hi han, aptes per anar en xiquets, per a no, per a caminar més, en més dificultat o en menys. Aquesta és la idea.
Podríem dir que és apropar el parc des del centre d'interpretació, no? Diguéssim, sí. I que a partir d'ahir tu tingues les eines o les ferramentes necessàries per a saber què pots fer al parc, no?
Sí, esta és la idea de les visites guiades aquí al centre, sí.
Per a totes les sortides fa falta una inscripció prèvia, no? Contes, Leonor.
Sí, a veure, normalment el que fem en el parc és que al número de telèfon del parc, o bé al fixe o bé al mòbil, n'hi ha que trucar, perquè claro, moltes de les activitats tenen unes places limitades, ¿vale? I el fet és que bueno, la gent es té que apuntar prèviament per a poder participar. Entonces, si vols, puc dir los dos números de teléfono.
El recordem que no està gens mal sempre recordar-ho.
Muy bien, entonces, poden trucar de les 9 a les 3 de la tarda, ¿vale? Al 964 46 75 96 o al número del mòbil 679 19 63 98.
Aquestes són les dues vies de telèfon per tal de poder contactar amb el parc i inscriure's a cadascuna de les sortides. Sortides, a més, totalment gratuïtes, no?
Gratuïtes, sí.
Bé, bueno, i sobretot el portar roba còmoda i calçat esportiu, no?
Exacte, sí, calçat adequat per a poder caminar, claro. Bueno, normalment les caminades que sempre ha vist el parc van per encender o per pista, quan són camins de terra, no tenen que anar amb un calçat adequat. I l'esmorzar, que és fonamental.
Molt bé. Això jo crec que és el més important, que un bon esmorzar...
L'esmorzar i l'aigüeta.
Exacte. No fa tanta calor com en estiu i sempre recomanem la crema solar. En qualsevol cas també una mica de protecció no aniria gens mal perquè el sol també pica encara al mes d'octubre, però sobretot aquest bon bocata per tal d'agafar forces i d'alguna manera acabar la ruta en perfectes condicions. Leonor Oña, tècnic medioambiental del Parc Natural de la Serra d'Irta, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquestes sortides.
Vale, gràcies a vosaltres i bueno, esperem que la gent s'animi i s'apunti per a participar.
Atención apasionados del café, sábado irresistible en Electrohiper Europa. Por la compra de una cafetera Dolce Gusto Oblo valorada en 49,90€, te devolveremos 40€ en un bono en efectivo. Así de fácil, este sábado tu cafetera Dolce Gusto te costará 9,90€. Insuperable, solo este sábado 3 de octubre al comprar una cafetera Dolce Gusto Oblo valorada en 49,90€, te devolveremos 40€ en un bono en efectivo. Tu cafetera Dolce Gusto te costará 9,90€. Electrohiper Europa. Precios bajos siempre.
Diumenge 4 d'octubre, a les 12 del migdia, setena demostració gastronòmica del peix i pol de Llotja de Benicarlo. Els millors sabors de la nostra mar a l'esplanada del port. Organitza l'Ajuntament de Benicarlo amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors, l'Agrupació de Restauradors i Caixa Benicarlo.
Fira Romana de Traiguera. Els dies 3 i 4 d'octubre celebrem el desè aniversari de la Fira Romana Tiari Júlia. Estem preparant per a tots vosaltres una sèrie d'actes per a commemorar aquest desè aniversari. Tindrem l'estand de les entitats nostres, dels artesans, mostra d'artesania, cultura i algunes novetats més que no et pots perdre. Us esperem a tots a la desena Fira Romana de Traiguera, els dies 3 i 4 d'octubre.
I arribem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que ens actualitzen tota la informació, tot allò que passa a Espanya i al món. Tornem, com sempre, demà a partir de les 12:30, així al 101.6 de la FM. Fins demà. Adeu.